creuant voreres, pujant al tren. Sents el que esperes quan parla la gent. És màgic, és meravellós que ens menteixin així. Jo no vull pas la veritat, vull ser feliç.
Som el suplement, som a Catalunya Ràdio. Fa anys que el català, la immersió lingüística, les escoles, els tribunals, els polítics i l'ús social de la llengua al carrer són el centre del debat públic, amb iniciatives per no canviar de llengua, amb estadístiques demolidores i amb realitats que durant anys s'han tapat, com l'evidència que en moltes escoles i instituts el percentatge de castellà a les aules supera i de llarg el 25% exigit per jutges. Avui al suplement ens ocupem d'aquesta qüestió, posant sobretot el micro allà on no el posem mai, és a dir, al pati de les escoles. Òbviament no de totes, perquè això és impossible. N'hem triat tres que retraten tres realitats diferents del país. De seguida ho sentirem, però abans, quan passen 7 minuts de les 10 del matí, Teresa Cabré, presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans. Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com està?
Bé, bé.
Si el català fos un pacient i vostè fos metgessa, quin diagnòstic li faria ara mateix?
Jo li diria que és un pacient que necessita una gran vigilància.
Vigilar.
Vigilància.
Però no està en perill d'extinció, no és un malalt terminal.
Mira, jo no sóc catastrofista en aquest sentit i no vull ser-ho, perquè a més el discurs negatiu jo trobo que t'impedeix després actuar, però el que sí que és cert és que vivim una realitat en què la llengua l'hem de sostenir encara amb una certa, per dir-ho entre cometes, militància. Jo ni dic vigilància, vol dir que no podem estar relaxats, perquè en el moment en què baixi aquesta actitud decidida, realment recularem. Per tant, sempre hem d'estar disposats a actuar.
Fa 40, fa 30, fins i tot fa 20 anys, parlàvem de la fórmula de bola de drac i el català a les escoles amb la immersió. Amb això n'hi havia prou com a pedra angular per la recuperació del català. Aquesta recepta ens ha caducat.
Bé, és que era una realitat, és que era una realitat molt diferent. No podem comparar la situació d'ara amb la situació de quan vam començar tot el procés de normalització lingüística. Per tant, vol dir que hem de buscar fórmules una mica més imaginatives, perquè ara la realitat és una altra. I ara la realitat hi ha incrustada la idea que hem de ser educats, hem de triar la llengua aquella que compartim tots, etc, etc. Per tant, hi ha tota una sèrie de falses creences que jo crec que amb amabilitat i empatia les hem de rebutjar i sobretot hem d'explicar quin seria l'argument contrari.
Mira, com deia avui al suplement, fem una cosa que és poc habitual, que és mirar de primera mà què passa a les escoles. Com dèiem, hem anat a parlar amb alumnes de tres centres de diferents punts de Catalunya, i ens hi hem volgut trobar al pati, no dins de la classe, perquè ens expliquessin senzillament aquesta realitat lingüística que ells viuen i com la viuen. Començarem a Girona i també passarem per Terrassa i per Prats de Lluçanès. A l'escola Taialà del barri dels Germans Sàbat de Girona ens hem topat amb això. Júlia, quants anys tens?
11.
Quin curs fas?
6è.
Quin idioma parleu a classe?
A classe català i castellà.
Sobretot català o sobretot castellà?
A la classe, quan parlo amb companys, castellà, però quan parlo amb la mestra, els dos.
Com és que parles en castellà amb els companys?
No sé, perquè des de petita, no sé, ens hem acostumat a sempre que parlem en castellà entre els meus amics, els companys, i pues l'acostum.
I Juli, a casa amb quin idioma parles tu?
Català.
Però a l'hora del pati jugues en castellà, normalment?
Sí. Sí.
Mires dibuixos animats a casa teva?
Sí. Per exemple, Henry Danger o... No sé, la majoria són en castellà, perquè en català no.
No n'hi han.
No, sí que n'hi han, però el que passa és que els que a mi m'agraden no són els que estan en català. Deixa'm endur ries
llardos. ¿Por qué no tienen la mascarilla?
Porque estás al aire libre.
Pero igual, tío, me voy a contagiar.
Pero ya lo han dicho por las noticias, que ahora se puede al aire libre.
¿En serio?
Sí.
¿Com et dius tu?
Jo em dic Alejandro.
Sou amics tots o no?
Sí, sí.
Jugueu junts a l'hora del pati?
Bueno,
sí.
Amb quin idioma parleu quan jugueu aquí a l'hora del pati?
Castellà.
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 Les classes amb quin idioma són?
A veure, quan fem castellà, doncs amb castellà i les altres, tot català.
Lo mateix, català i menys amb castellà i anglès.
Si les classes són amb català, la majoria, com és que a l'hora del pati parleu amb castellà?
Pues jo perquè amb els meus amics pues sempre parlo castellà perquè els entenem millor.
Sí, pues jo prefereixo, m'agrada més parlar castellà amb els meus amics.
perquè amb el pati parlem castellà ja des de petits i ja és com normal.
Jo m'adapto.
Doncs jo des de que era petit parlo en castellà amb els meus pares i ho he normalitzat. I ara ho passo al meu amic i ja està.
Quin idioma parlàveu aquí mentre jugàveu a futbol entre vosaltres?
Castellà.
A casa tots tres també parleu en castellà?
Sí.
I les classes amb quin idioma són?
En català.
Català.
Domineu les dues llengües?
Sí. Jo sí.
Digue. M'acosta una mica al català. M'acosta una mica, sí.
A mi també em costa una mica el català.
Et costa una mica més el català.
Jo puc.
De què parleu a l'hora del pati?
De futbol. De tot. De futbol. De cançó.
De cançons?
Sí.
Quines cançons?
No sé, MDLR.
T'agrada escoltar música, tu?
Sí, un muntó.
Quins grups?
970, MDLR... i Nil Chopa.
Coneixes algun grup de música en català?
No. Jo saco amb els dictats un 13 faltes.
En català o en castellà?
En català.
A mi em costa més en català, les faltes.
El suplement. 3 minuts per arribar a un quart d'11 del matí. Aquestes eren les reaccions dels alumnes de l'escola Taialà, barri dels Germans Sabat, a Girona. Ben atenta, escoltant-ho, la Maria Teresa Cabré, presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans. Aquí podríem dir que parlem d'una immersió ben feta a les aules, perquè reconeixien que només feien en castellà l'assignatura del castellà, però que a l'hora del pati, a l'hora de jugar, malgrat que alguns eren catalanoparlants, ho feien en castellà. Quines sensacions et queden al sentir això?
A veure, em queda una sensació d'un bany. Això és un bany de realitat i aleshores el que mostra és que hi ha una sèrie de factors que no s'expliquen només pel fet que dintre de l'aula es faci immersió, sinó que la normalització de l'ús del català ha de cobrir un espectre molt més ampli del que pot ser l'educació. Jo penso que les respostes que donen aquests nens i aquestes nenes d'aquesta escola de Girona és el que passa, és a dir, que fins i tot en escoles en què la immersió dintre de l'aula es fa d'una manera molt rigorosa, en el moment en què ens escapem de l'aula, la realitat és tota una altra. Per què la realitat és tota una altra? Doncs perquè hi ha uns hàbits incrustats que provenen de falses creences, que fins i tot els petits, els nens i les nenes, ja des de petits les interioritzen, com és que el castellà és una llengua comuna a tothom i, en canvi, el català, en aquells que són d'origen castellanoparlant, no s'identifiquen amb el català com una llengua fora de les aules, perquè la seva llengua és una altra, però és que el nen o la nena catalanoparlant també interioritza que és veritat això, que la llengua comuna, allò que els unifica tots, és la llengua castellana. És clar, això és una falsa creença, perquè no és veritat. Perquè si el nen o la nena dintre de les aules ha après el català, de quina manera pot estendre's l'ús del català més enllà o fora de les aules? I jo em sembla que aquí falta... A mi em sembla que falta discurs argumentatiu, molta explicació sobre la bondat del model de la immersió lingüística explicada, ja sigui a la canalla, ja sigui fins i tot en els familiars dels nens, a famílies catalanoparlants i castellanoparlants. Em sembla que falta molta explicació sobre la bondat de la immersió.
Què li ha semblat l'acord que per una llei que fixi el català com a llengua vehicular i el castellà com a llengua curricular a l'ensenyament? Això aquesta setmana ho han presentat Esquerra, Junts, Comuns i el PSC, després de moltes setmanes de negociació i després de rectificar una mica l'acord que es va presentar fa un mes.
A veure, què m'ha semblat? En principi jo ho he celebrat, però he celebrat, per dir-ho d'alguna manera, l'acord, bàsicament. És a dir, que finalment hem trobat un escenari que ha permès representar tota una sèrie de tendències, perquè han quedat fora només extrems, que volen portar o volen fer passos endavant en el tema del català. Jo penso que qualsevol acord en aquest sentit és bo. I, a fi de comptes, la política és un art de cintura. Això ho tinc claríssim, la política professional. No és una qüestió només de principis, sinó també que és una qüestió de negociació a la política. I, per tant, jo he celebrat que hi hagués aquest acord. Si tu em dius, i aquest acord no el podíem tenir dues setmanes abans? O amb la proposta que hi havia anteriorment, no hauríem pogut també posar-nos d'acord? Mira, jo crec que sí, però és que, esclar, aquí cadascú vol posar la puteta i vol establir el seu propi territori. Bé, s'ha trobat ara aquesta fórmula i l'anterior s'ha rebutjat i amb aquesta fórmula es diu, aleshores evitem el percentatge, cosa que explícitament és veritat.
Ja veurem si els tribunals ho compren, eh?
Ja ho veurem si compren, però de moment s'ha evitat dir explícitament que és el 25%, que, com saps, alguns deien, doncs mira, és bo perquè almenys hi ha el 25%, només és el 25%, i altres deien no, perquè no es pot imposar cap percentatge en un model pedagògic, cosa que jo comparteixo, i això és veritat. Ara bé, la fórmula aquesta d'haver distingit semànticament, per dir-ho d'alguna manera, curricular i vehicular, doncs és una manera de sortir de l'atzucac. Perquè el que sí que és cert és que, ens agradi o no, de vehicular el castellà en la realitat ho és. És a dir, que les dues llengües són curriculars, és evident. Que la declaració que la llengua vehicular per excel·lència i preferent és el català, això ha de ser d'aquesta manera. Però tot això s'ha d'explicar per què, i els mestres han de mantenir molt la seva actitud perquè això sigui possible.
D'acord, tornem al pati. Ara anem fins a Terrassa. Hem passat per Girona. A Terrassa, l'Institut Montperdut, al barri de Can Anglada, a la perifèria de la ciutat, un barri que va créixer exponencialment a la segona meitat del segle XX i on costa, de fet, molt sentir-hi català, no només al pati, sinó fins i tot a moltes aules. Són 3 minuts, ho sentim, i tornem amb la Teresa Cabré, la presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans. Elsa, com estàs?
Bé.
Quants anys tens tu?
14.
Això vol dir que fas...
Segon.
Segon d'ESO. Com són les classes? Amb quin idioma les feu?
Normalment en català, però hi ha algunes que en castellà.
Quines feu en castellà?
Castellà. Alguna vegada física i química parlem castellà, perquè algunes professors s'ho expliquen millor en castellà.
O sigui que en funció de cada professor decideix una mica la llengua. Hi ha la majoria en català i alguns en castellà?
Sí.
Tu amb quina llengua et sents més còmode parlant?
Ja.
A casa amb què parles?
Castellà.
Amb els teus pares i amb els teus germans o...?
Sempre, sempre. Perquè amb el català m'entrebanco molt i em costa dialogar millor.
A l'hora del pati, entre vosaltres, entre els amics, quan jugueu...
Castellà.
Sempre?
Sempre.
Quants anys tens, Llucia?
15.
I a l'escola, quin idioma fa servir normalment?
Amb els profes, depèn del profe català, i amb els amics, castellà, sempre.
Per què depèn del profe?
Perquè a la profe de català li parlo català, i alguna profe que també parli català, doncs també li parlo català.
Quin idioma fan servir la resta de professors que no són de català a classe?
Doncs la d'anglès en anglès, ho intento, però bueno, i doncs els altres, mates i tot això, quasi sempre utilitzen castellà.
Matemàtiques en castellà. Per exemple, naturals?
Castellà, també. Física i química.
En quin idioma és?
Castellà. Tecnologia, també la fem en castellà. Parla en castellà, però els apunts els prenem sempre en català.
Miguel, quants anys tens?
13.
Quin curs fas?
Segon de l'ESO.
En quin idioma parles a casa, Miguel, tu?
En castellano.
Tu has nascut aquí a Terrassa?
Sí.
Tota la vida has viscut a Terrassa?
Sí.
Parles català, també?
A veces.
Quan?
Cuando estoy en clase y ya está. Castellano mejor que catalán. Porque catalán... No me gusta mucho hablar en catalán.
No et sents còmode?
No.
Però clar, suposo que tota l'escolarització fins ara la deus haver fet en català, o no?
Sí, en català, sempre en català.
Per tant, tu el català el deus escriure i el deus parlar bé.
Escriure sí, però parlar me cuesta más.
I a l'hora del pati?
En castellano.
Sempre?
Sí.
Tens amics que parlin català?
Sí, en la calle, a veces.
T'agradaria dominar millor el català o t'és igual perquè la vida en castellà ja és fàcil?
Me gustaría dominar el catalán, porque así en el trabajo me podría ganar más dinero.
El suplement. 10 i 20. Teresa Cabré. Aquí d'immersió res de res.
Aquí d'immersió res de res. Però fixa-t'hi què diu aquest nen, el darrer que ha parlat. Ha dit, diu, t'agradaria parlar més bé el català? I ell diu, sí, perquè d'aquesta manera em podria guanyar més bé la vida. Ho diu d'una altra manera, però em podria guanyar més bé la vida. Bé, això és un argument. Què vol dir això? Vol dir que nosaltres necessitem argumentació, necessitem explicació per veure com... amb el... Primera, que els nens i nenes catalanoparlants sàpiguen que donar l'oportunitat de parlar en català als seus companys, que són d'origen castellanoparlant i que entenen el català perquè l'utilitzen dintre de l'aula, és donar-los una oportunitat perquè realment el practiquin. Perquè, és clar, la realitat que diuen aquests nens és que si a casa parlo castellà i amb els amics en el pati també parlo castellà, quin és l'únic escenari en què jo parlo català? Aquells en què a les classes el professor parla en català. Per tant, jo crec que ens donen tota una sèrie d'indicadors o pistes per on s'ha d'actuar, i a mi em sembla que políticament la Secretaria de Política Lingüística n'ha pres bona nota de tot això, per on hem d'actuar. I després hi ha un altre tema que a mi també em preocupa extraordinàriament, és a dir, quan al començament de l'etapa democràtica, quan vam normalitzar les institucions i tal, les famílies, el convenciment de les famílies era un element superimportant per establir les complicitats sobre el català.
Les famílies ho demanaven. No?
Exactament. Les famílies van dir que sí. És a dir, que quan se'ls va preguntar si volien que els seus fills s'escolaritzessin en català, es va contestar majoritàriament, no un 100%, però un 90 i molt enllà per cent, van contestar que volien que els seus fills s'escolaritzessin en català perquè aprenguessin el català. Perquè era un factor de promoció social. Aquest nen acaba de donar-los la pista de la promoció social. Estic, perquè no ha aprofitat totes aquestes coses. Però què vol dir? Que els pares també han d'estar convençuts. I aleshores, jo penso que el concepte d'educació de la canalla ha de ser més gran que no allò que s'assenyeix exclusivament dintre de les aules. Això és evident. Segona, que dintre de les aules hi ha d'haver una voluntat més decidida, és a dir, que els professors i les professores han de ser molt conscients que la seva tria de llengua influeix sobre la manera com després arrosseguen la permeabilitat lingüística en els nens que tenen d'alumnes. És a dir, que no es tracta tant de si aquest senyor o aquesta senyora... No parlo ara d'una assignatura que es doni en català o en castellà, sinó parlo simplement de llengua vehicular dintre de l'aula sobre una assignatura. Jo em sembla que això haurien de veure, que és un factor que arrossega molt després la permeabilitat de la canalla.
Si fa uns anys, quan es construïa el país després de la dictadura, les famílies van ser les que van dir, escolta'm, jo vull que també, jo potser no domino la llengua, però el meu fill sí que vull que parli català i vull que parli castellà. Què ha passat aquests últims anys perquè les famílies no sentin aquest impuls? S'ha polititzat tot plegat? El procés ha fet mal en aquest sentit?
És que jo ara no parlaria del procés, perquè el procés és una cosa relativament recent, i que hagi baixat, per dir-ho d'alguna manera, l'ús del català en els patis, fora de les aules, és més antic que el procés. Però jo el que penso és que ha faltat molta explicació social, sobretot a les famílies catalanoparlants i castellanoparlants, perquè les famílies catalanoparlants també tenen una gran responsabilitat. Tenen una gran responsabilitat en el sentit que en les reunions de l'AMPA, dels AMPAs, etcètera, etcètera, ells actuen d'agents lingüístics, també. Per tant, s'ha d'explicar a les famílies que no tenen el català com a llengua habitual dintre de la família per què és bo que els seus fills no només aprenguin el català, sinó que utilitzin el català en aquells escenaris en què els poden donar coses positives, aquesta utilització del català.
Fem la tercera parada, va, perquè és un panorama molt diferent al que hem sentit fins ara. L'escola Lluçanès de Prats de Lluçanès, una escola on la immersió s'aplica al 100% i als patis se sent parlar pràcticament només en català. Una mena de Gàl·lia. Es tracta d'un cas poc habitual a Catalunya i, de fet, un dels arguments dels contraris a la immersió és que en algunes zones el castellà no es domina prou. Ho hem intentat comprovar, hem fet una mica l'exercici contrari.
Tinc una bèstia dintre meu.
Quin idioma es parla al pati, aquí, a l'escola Lluçanès?
En català.
I com porteu el nivell de castellà? El sabeu parlar, la llengua castellana?
Bueno, sí que en sabem parlar, si sí, fem aquest idioma.
Digueu-me un grup de música en català que coneixeu. Quins grups de música escolteu a casa?
Xula. Xula. El Pot Petit.
Stay Homes?
No.
Búhos?
Els Beatles.
Els Beatles, però els Beatles, per desgràcia nostra, no parlaven en català. Per exemple, Manel, saps què és?
No.
No.
No el coneixes. Tu el coneixes, el Lluís Llach?
No.
Joan Manuel Serrat, us sona?
No.
I mireu dibuixos animats a la tele a casa?
Sí.
Quins?
Bob Esponja, Henry Danger, la Peppa Pig de petit...
En quin idioma són aquests dibuixos animats?
En castellà.
Uns en català, alguns en castellà.
Doraemon, per exemple?
Sí. El Doraemon, sí.
En quin idioma el veieu, Doraemon?
Jo en castellà.
En quin idioma són els dibuixos animats que veus a la tele?
En castellà.
I a internet, a YouTube, t'hi deixen entrar els teus pares? A mirar vídeos?
Sí, però que no siguin molt dolents.
Què vol dir dolents?
Pues que no siguin coses per mi. Va, que no siguin coses dolentes, que no siguin de la meva edat.
Hola, buenos días.
Hola.
Com te llames tu?
Pere.
¿Y tú cómo te llamas?
Ivet.
¿Cuántos años tienes?
9. 10.
Yo os estoy preguntando en castellano, pero tú me respondes en catalán, ¿no?
Sí.
Si alguien te viene aquí en la hora del patio y te pregunta en castellano, ¿tú igualmente hablas en catalán?
Sí. Sí, yo hablo.
¿Y tú?
Yo también.
¿Parles en català tot arreu?
Sí.
¿Domines totes les llengües igual? ¿Parles igual de bé el català que el castellà, diries?
Sí, bueno, el castellà una miqueta menys bé que el català, però el sé parlar igualment.
El Club Super3 encara sabeu què és?
Sí. Infoca.
Quan us feu grans, quina llengua creieu que costarà més que es mantingui, el català o el castellà?
El català. Sí, jo també el
català. Per què?
Perquè som molt pocs de català i de castellà hi ha molta gent.
Però en aquesta escola tothom parla català.
Sí, perquè som catalans.
Aquí a l'hora del pati, quin idioma és el que sona més?
El català.
Algú parla castellà a l'hora del pati?
No, que jo sàpiga.
Tu el castellà també el domines tant?
Bueno, no tant com el català.
Costa una mica més, ja.
Sí.
On l'has après, el castellà, tu?
Al col·le.
Escolteu música en català a casa?
Sí.
Quins grups?
Oh, que es gràcies. Stay homers. I just wanna see
my friends. Jo vinc aquí, hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Jo li parlaria en castellà.
Jo ho faria per respecte i perquè entenc que és el seu idioma, però normalment quan em ve algú en castellà parlo en català perquè pues, també han d'entendre que és el meu idioma. Let's enjoy this
confination. El suplement. Tot això el que ens deien a l'Escola Lluçanès de Prats de Lluçanès, 2 minuts per arribar a 2:15 del matí, amb la Teresa Cabré. Deixa'm dir que he fet una mica de trampes, perquè a un nano de 8-10 anys preguntar-li si saps que és llac o sí. Serrat...
Efectivament.
Sí, el que passa és que et diguin que Doraemon s'ho miren en castellà, pel que va representar Doraemon per la meva infantesa, fa una mica de mal, no?
Sí, 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 és una cosa... Vaja, no sé si és sorprenent. Jo crec que és simplement la facilitat que tenen o no de triar uns determinats canals de comunicació.
Vostè coneix algun alumne català que no domini el castellà a Catalunya?
Jo no. És a dir, a veure, què significa dominar? Observa que aquests nens, els nens catalanoparlants, tenen un prejudici. És d'entrada, pensen que com que ells són fluïts en català, perquè és la seva llengua habitual i és la seva llengua de comunicació, a més, i la llengua de la família, el castellà el dominen menys. I no s'ha reflexionat sobre què vol dir aquest concepte o aquest convenciment de domini d'una llengua. Jo crec que tots els nens catalanoparlants, quan arriben a una determinada edat, es comuniquen perfectament en castellà. Que no tenen un castellà ric? Segurament que no. El tenen, el català ric? Aquesta és l'altra qüestió, perquè tot depèn del context en què es mouen.
Avui al suplement hem intentat fer aquest experiment amb 3 parades diferents, Girona, Terrassa i Prats de Lluçanès. Són només 3 fotografies i ho hem de vendre així i explicar així, perquè evidentment no podem anar a tots els patis de les escoles catalanes, però sí que hem trobat 3 realitats lingüístiques diferents que defineixen també una mica el país que tenim. N'hem parlat amb la Teresa Cabré, presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans, i com que després ve la Maica Navarro a l'Hora Negra, la vull saludar. Maica Navarro, bon dia.
Què tal? Bon dia, Teresa.
Et presento la Teresa Febrer, la presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans. Sí,
sí. Hola, què tal?
Què tal? Bon dia.
Maica Navarro, tu fas uns esforços extraordinaris des de sempre per fer aquest espai en català, l'Hora Negra, i per tu no és fàcil a vegades. Tu, per exemple, quan vas estudiar a l'escola, ho vas fer amb quin idioma ho vas fer?
No, jo vaig néixer al 68, Santa Coloma de Gramenet, i jo no tenia cap... ni tan sols tenia assignatura en català. A més, anava a un col·legi de... no només ni de Santa Coloma, estava a Barón de Viver, a les cases barates de Barón de Viver, que després es van enderrocar, i jo no vaig conèixer... O sigui, jo no vaig tenir cap noció de català a l'escola fins que vaig arribar a l'institut, al Puig Castellà, però fins aquell moment... De fet, jo crec que a casa no teníem ni tan sols sintonitzat TV3, o sigui, Santa Coloma Gramenet, i una realitat en castellana al 100%.
Aleshores, quan aprens a parlar català, tu, Maica?
Començo a rebre classes de català al Puig Castellà, i després, quan acabo l'institut, faig... entro a veterinària, a primer de veterinària a l'autònoma, i allà em trobo una realitat absolutament diferent. I és que totes les assignatures són en català, i a més, és un context absolutament català, que a més era una assignatura veterinària on hi havia, bueno, els estudiants que ho escollien, doncs, bueno, doncs, pel que fos, eren 100% català. I allà va ser una immersió absoluta, absoluta dels meus companys, el campus, l'autònoma. Era una autònoma dels principis dels 80, a més, molt polititzada i amb una reivindicació del català, en fi, i era tot en català.
Els teus pares, que són castellanoparlants, sí, suposo que volien que la seva filla dominés el castellà i dominés el català, no?
Bueno, no només volien, sinó que els pares participen després de tot el moviment iniciari a Santa Coloma de Gramenet, que és on va començar tot, d'una escola pública en català. O sigui, a Santa Coloma, els que som de Santa Coloma... És que se'm posa una mica la pell de gallina. No, ho dic en sèrio, perquè jo estic molt orgullosa de tot allò que va fer aquella generació a Santa Coloma, perquè van ser pioners en una realitat d'immigració absoluta. Els meus pares són de Navarra, però la gran realitat de Santa Coloma és majoritàriament d'Extremadura i Andalusia. Aquesta és la gran realitat, la d'immigració d'aquella època, amb un nucli d'un casc antic a Santa Coloma de gent de Barcelona que tenia la segona residència a Santa Coloma, començant per la família Sagarra. Doncs és aquestes famílies les que reivindiquen, lluiten i es barallen per aquesta escola en català. I per tant, els meus pares van formar part d'aquell moviment, perquè a més hi havia un gran moviment associatiu i veïnal reivindicatiu amb el català, amb la sanitat pública, amb els transports públics, eren molt, i per tant, i tant que volien.
Clar,
és
la
més, a casa meva sempre s'ha parlat castellà, però el meu pare ha llegit català, i a més, la meva mare, per exemple, que ha treballat tota la vida netejant primer cases, netejant tot allò per hores, finalment va entrar de senyora de la neteja i com a funcionària de la Generalitat en el servei de neteja, i netejava un institut de Santa Coloma. Doncs van reivindicar que els feien formació. Bueno, la formació que van rebre era català, i quan arribàvem a casa, doncs, estudiàvem nosaltres.
Clar, la Maica parla de la manera com s'ha relacionat aquests últims anys amb el català i amb la seva família, i parla d'una llengua com una eina de cohesió. Uh-huh. Aleshores, jo tinc la sensació que això ho hem anat perdent els últims anys.
Ho hem anat parlant, però torno al mateix. Jo crec, Roger, que els hàbits incrustats, les faltes creences, etcètera, s'han apoderat de nosaltres. I jo em fa l'efecte que falta molta educació social, però ja més enllà de les aules. És a dir, la qüestió de la immersió i de la normalització del català no és només una qüestió de l'escola, és una qüestió molt més àmplia. I jo crec que hem d'incidir amb explicació, amb argumentació, amb empatia i amb ganes de sortir-nos-en.
Jo deixa'm que digui una cosa que fa molt de temps que em ronda. Saps perfectament que jo a vegades surto d'aquí, miro Twitter i hi ha gent absolutament zero empàtica que et critica molt a tu, va criticar molt en el seu dia el Saúl Gordillo per el fitxatge de jo estar aquí amb el meu català, entre cometes, no sé com es qualifica, dolent, molt dolent, esgarrifós, impresentable, el que vulguis, amb una ràdio pública, i em matxaquen, em critiquen, i jo mai t'he agraït públicament. A tu, el Saúl, que va fer l'aposta per mi, jo porto tota la vida amb la ràdio pública, en aquesta casa he col·laborat amb el Manuel Fuentes, porto molt de temps, i a TV3, i sempre agraeixo molt que en comptes de deixar-se anar per aquests quatre que critiquen, doncs l'aposta. La gent pensa que jo això m'ho pren com en broma o en risses. Jo demano sempre, quan surto d'aquí, escolta, quines paraules he dit malament.
No, que et corregeixi, sí. Com es diu això en català, si m'ho dius sempre?
Jo en directe dic, si no sé una paraula, en comptes de fer la castellanada, dic, escolta, Roger, com es diu aquesta paraula? Faig un esforç, a vegades el que faig és, i tu m'ho has dit moltes vegades, no llegeixis el que et diuen després. I jo crec que jo sóc un exemple amb els meus 53 anys d'un esforç. Podia haver fet més esforç perquè el meu català i la meva entonació fos millor? És possible, no ho nego. Mira, no, el meu cap no dona per més, però jo crec que es formo part d'una realitat, d'una edat, d'algú que creu, no dic que pensi, bueno, que a més constantment fa servir el català i el castellà de manera natural, sense cap mena de conflicte emocional, i que ho viu amb una naturalitat extrema, extrema.
Passen 5 minuts de 11:15 del matí. Teresa Cabré, presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans, moltes gràcies avui per haver-nos acompanyat i molta sort.
Gràcies a tu, perquè sempre
ha estat molt didàctic. Ha estat molt didàctic. Fem una petita pausa i ara sí, l'hora negra de la Maica Navarro, perquè aquesta setmana ve carregada. Ara en parlem.
El suplement, amb Roger Escapa.